Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les denúncies per infraccions a conductors de patinets elèctrics s'han disparat en l'últim any a la ciutat. La policia municipal n'ha imposat 250 entre el març i el novembre del 2021, sense comptar el mes d'agost. La cap d'estudis de mobilitat del RAC, Alba Rey, atribueix aquestes dades a una falta de coneixement de la normativa.
Hi ha comportaments que són incorrectes, segurament amb coneixement, i després hi ha comportaments, per exemple, a les cruïlles, de desconeixement, de, no dic amb una semaforitzada, però algunes que no hi ha semàfors, hi ha comportaments de he de creuar jo, no he de creuar jo, pas o no pas, i això també és un desconeixement de la normativa, no? I aquí és on podem actuar, no?
Circular per la vorera o per zones de vianants són les infraccions més comunes dels vehicles de mobilitat personal. El confinament ha alentit l'aprenentatge dels més petits, segons el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Taulí. De fet, les consultes per un retard a l'hora d'aprendre a parlar o a caminar s'han disparat des de l'esclat de la pandèmia, tot plegat arran de la reducció de la interacció dels nens amb altres persones i amb el món en general. Per arribar a les famílies en llista d'espera i al públic, el CEDIAP ha impulsat una nova web amb recursos pedagògics. I en esports, el Sabadell podria jugar un amistós per compensar el partit ajornat contra l'Albacete de dissabte. El club arlequinat estudia fer l'enfrontament demà passat al matí. També està sobre la taula avançar un dia la jornada pendent contra l'Alcoyano. Mentre no es pren una decisió, l'equip de Pedro Monitis s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 trobem 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord, 1 quilòmetre a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. També a la P7 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud, 1 quilòmetre a Cerdanyola també en sentit sud i 3 quilòmetres més a la mateixa població, però en aquest cas en sentit nord. I pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes però estables. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja s'ha anat recuperant durant aquestes últimes hores. A hores d'ara tenim valors de 5-6 graus encara cap a l'interior i s'espera que cap al terç oest del territori, que és on ha de fer més fred, tinguem una temperatura màxima que pugui pujar a valors de 8 i 9 graus. Cap a la Catalunya central ho farà entorn dels 11-12 graus a molt estirar i a punts de la costa podrà pujar fins a 14 graus. I en conjunt continuarem parlant d'una tarda de cel serè, d'una tarda força estable, sí que amb alguns núvols cap al sector central del litoral, que aquests a més han d'anar a més de cara al final del dia, afectant sobretot a punts del quadrant nord-est i ja entrada la matinada afectaran a diversos municipis de la depressió central. Per tant, demà ens despertarem amb un ambient de cel força ennuvolat i amb una temperatura més alta que la d'aquests últims dies, és a dir, demà al matí no tindrem un ambient tan fred. Sí que els núvols, a més, també s'aniran trencant i fins i tot podria caure algun ruixat local a punts del litoral, sobretot de cara al final de la jornada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La policia municipal ha redactat 250 denúncies a conductors de patinets elèctrics entre el març i el novembre del 2021, sense comptar el mes d'agost. Això vol dir que s'han posat de mitjana 35 multes cada mes a conductors de vehicles de mobilitat personal, més d'una al dia. Repassem algunes de les dades que ha facilitat el cos local. Circular per la vorera, zones de vianants o zones residencials és la infracció més denunciada a Sabadell.
La policia municipal ha multat 76 persones per circular per espais que estan prohibits per patinets elèctrics. Aquestes sancions representen un 30% del total.
Segueixen aquesta llista circular amb 2 persones i les infraccions de trànsit.
S'han registrat un total de 61 multes per cadascuna d'aquestes infraccions, el 24% del total, respectivament. Sobre les les infraccions de trànsit s'inclouen saltar-se els semàfors, que és amb la majoria de diferència, no respectar els stop o altres senyals de trànsit i circular de forma negligent o temerària.
També representen un gruix important de les sancions l'ús d'auriculars o del telèfon mòbil.
Escoltar música mentre es condueix és el 10% de les denúncies i utilitzar el mòbil més d'un 5%.
Aquesta normativa es va posar en marxa el 2 de gener del 2021.
I segons una enquesta del RAC, a 600 conductors de vehicles de mobilitat personal, molts d'ells desconeixen les noves regles. Ho ha explicat Alba Rey, cap d'estudis de mobilitat del Club Automobilístic al Cafè de la Ràdio.
Hi ha un desconeixement del 51% de la normativa bàsica, no? No coneixen si han de portar cas, si han de portar llums a les nits. Això és important.
Rey també ha dit que la millor manera d'incorporar aquests vehicles a la trama urbana és a través dels carrils bicis segregats de la calçada.
Nou xoc entre el govern municipal i la Crida pel contracte d'Esmatza. La discussió se centra ara en la manera de procedir per avaluar si el contracte és correcte o si, per contra, cal anul·lar-lo. L'endemà que els cridaires hagin instat a portar el contracte a la Comissió Jurídica Assessora, l'executiu local ha dit que no és la via legal per decidir sobre la seva nul·litat. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Segons fons municipals, el procediment per avaluar el contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, el més important de la ciutat, passa per iniciar un expedient de revisió d'ofici, un pas al qual haurà de donar-hi llum verda al ple el pròxim 1 de febrer. Tot plegat després que un informe del secretari de l'Ajuntament hagi conclòs que hi ha motius suficients per obrir la investigació. Un cop aprovat aquest tràmit, s'iniciarà una fase d'anàlisi per avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques que comportaria una possible anul·lació del contracte. Les mateixes fonts han detallat que en el termini màxim de 6 mesos se celebrarà un altre ple on es votaran les conclusions de la investigació. En cas que l'Ajuntament deixés sense efecte el contracte, el consistori sabadellenc hauria de pagar una indemnització a Esmatza de 6,6 milions d'euros, segons avança el diari de Sabadell. L'executiu local defensa que aquest és el procediment a seguir i no pas enviar el contracte a la Comissió Jurídico-Assessora de la Generalitat, tal com reclama la Crida per Sabadell. Per tot plegat, l'equip de govern insta els grups municipals a no pressionar els funcionaris que avaluaran el contracte i demana que els deixin treballar en base a criteris tècnics i jurídics.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El bo jove de l'Estat per al pagament del lloguer, aprovat ahir al Consell de Ministres, serà un primer pas per a l'estabilitat d'aquest col·lectiu, però s'ha d'acompanyar d'altres mesures. Així ho ha apuntat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, en declaracions al Cafè de la Ràdio, insistint que l'ajuda de 250 euros mensuals durant 2 anys podria ser, fins i tot, contraproduent.
Em sembla una bona notícia, una bona mesura, que hem de veure doncs, com es fa efectiva i com contribueix a facilitar l'accés dels joves a l'habitatge, que evidentment ha d'anar lligat amb algunes mesures, com ja s'han activat o com ja estan previstes en la futura llei d'habitatge, de control d'augments del lloguer i de rendes, no? Perquè aquest bo jove no es converteixi en una excusa per incrementar més els lloguers.
Si es creen aquests mecanismes de control i, a més, aposta per la construcció d'habitatge protegit, considera que pot ser més que positiu.
Les recomanacions són que el lloguer no hauria d'ocupar més d'una tercera part dels ingressos o del sou d'una persona o d'una unitat de convivència, i, per tant, en un context de sous baixos i precaris, aquesta ajuda pot contribuir a fer que, doncs, que aquest lloguer no superi el 30%.
Totes aquestes mesures també podrien servir per reduir una altra problemàtica residencial, la del sensellarisme. Ara mateix hi ha 105 persones d'aquest col·lectiu comptabilitzades a la ciutat, sigui perquè viuen al carrer o perquè ho fan en infrahabitatges. Durant l'operació fred iniciada divendres per les baixes temperatures, s'han atès 70 persones sense llar en 125 intervencions fins la matinada de dilluns. Cipo i Xaloc posaran en marxa un projecte comunitari d'inserció laboral a través de la cafeteria menjador del casal cívic Sabadell Creu de Barberà. Més endavant s'afegirà el projecte de l'equipament del Departament de Drets Socials de la Generalitat, la Supercoopera, un projecte que elabora i distribueix cistelles de menjar solidàries. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu del projecte és afavorir la integració de persones en situació de risc d'exclusió social. El subdirector general d'Equipaments Cívics i Activitats de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, Francesc Molina, diu que el procés comença quan l'adjudicació del servei queda deserta.
En els anys, en algun d'aquests casos quedava deserta a través del concurs per poder gestionar la concessió. Llavors van plantejar un projecte de col·laboració amb entitats que treballen en l'àmbit de la inserció laboral a partir de la formació de persones en l'àmbit d'hostaleria. Llavors, això va començar el 2019 i, de fet, hi ha 10 equipaments arreu del territori que tenen aquest servei funcionant.
El projecte començarà al febrer i s'allargarà per 3 anys com a màxim amb renovacions anuals. FIPO s'encarregarà de la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. L'alumnat del programa de formació i inserció d'auxiliar d'hostaleria de l'Escola d'Educació Especial Xaloc podrà fer les pràctiques formatives tant a la cuina com a la sala del casal cívic.
És un win-win, no?, perquè l'entitat que participa en el projecte, doncs, es posa en un espai on pugui fer de forma fefaent, pràctica i real aquesta formació i aquesta inserció en les persones que estan formant en l'àmbit de l'hostaleria i de la cuina i servei de sala, i per les persones usuàries del casal i de l'entorn on està el casal, doncs poden rebre un servei directe que ja havien rebut en altres moments a través d'un servei de concessió i que ara ho rebran a partir del projecte que desenvolupen aquestes entitats de caràcter sociolaboral.
Serà també un espai comunitari de persones que poden trobar-se en situacions com la de soledat no volguda. A més, s'oferirà la cuina i l'obrador a Supercoopera, una iniciativa de cistelles solidàries que les distribuirà des del centre cívic mateix per les famílies més necessitades del barri. La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària gestiona 133 equipaments cívics. El projecte es podria implementar també en altres centres de la ciutat.
L'Institut Narcisa Freixas ha tancat fa uns minuts la primera jornada de donació de sang organitzada pels seus alumnes. Dins del programa de serveis a la comunitat, els estudiants de tercer d'ESO s'han encarregat de difondre la iniciativa, tot plegat amb l'objectiu de pal·liar les necessitats del banc de sang en un moment, en plena sisena onada, que les donacions han baixat. La iniciativa ha estat tot un èxit i abans d'obrir aquesta tarda ja hi havia un bon grapat d'inscripcions. Alguns dels donants han apuntat per què s'han sumat a la campanya.
Bueno, ho tenia pensat fa molt temps, però mira, avui m'he animat i molt bé.
Sempre que me n'entero o m'envien missatges, sempre vinc.
Bueno, que és aquí a l'institut al costat de l'escola de les meves filles i hi ha un company de feina que tenen crius aquí i tal, i bé.
Bueno, perquè vaig fer una promesa fa un temps i havia de venir a fer-ho.
Bueno, perquè he vist que es feia aquí, soc del barri i bueno, que m'ha sigut molt fàcil.
Arran d'aquesta gran acollida, no es descarta realitzar noves campanyes de donació de sang. I no deixem la salut perquè prop de 50.800 sabadellencs s'han infectat de coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Això significa que pràcticament la quarta part de la població de la ciutat ja ha passat la Covid-19. La variant Omicron ha accelerat fortament el ritme de positius. A tall d'exemple, en els últims 14 dies, al voltant d'un 5% dels veïns de la ciutat s'han contagiat del virus. Només en aquest període, el Departament de Salut ha confirmat 11.085 casos nous.
Tot plegat fa que la incidència acumulada 14 dies se situï ara mateix als 5.105 casos per cada 100.000 habitants. Una xifra que continua empitjorant, així com també el risc de rebrot, que avui escala als 6.550 punts. Per contra, la velocitat de contagi es manté estable a l'1,28. En les últimes 24 hores s'han declarat 1.486 casos nous i dues defuncions.
Enmig d'aquest context, el Departament de Salut ha obert avui la cita prèvia perquè les persones entre 18 i 29 anys es vacunin amb la tercera dosi.
Era l'última franja per obrir per a la dosi de reforç. Això sí, aquestes persones hauran d'esperar 8 mesos des de la segona injecció per demanar cita. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat el perquè.
Llavors, per què aquí hem posat 8 mesos? Perquè volem començar d'una manera més progressiva, perquè tenim molts grups oberts, però aquests pensaven que ja portaven 8 mesos i que era important que es fessin.
De la mateixa manera, les persones que s'hagin infectat per Covid hauran d'esperar almenys 4 setmanes d'haver passat el virus per rebre aquest recordatori.
D'altra banda, segons ha informat Salut, en 8 dies s'han fet més de 160.000 tests escolars, unes proves que han ajudat a detectar 11.500 positius, la qual cosa situa l'índex de positivitat en el 5,8%. I avui hem sabut que la pandèmia ha afectat directament el desenvolupament dels infants. Ho ha constatat des del Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Taulí, el CDIAP. Durant el 2021 ha atès més de 2.100 participants i s'han requerit més ingressos que altres anys. La logopeda Noemí Llevadot explica el perquè d'aquest increment en declaracions al programa Al Matí.
El fet de que hi hagin hagut molts infants confinats, sí, on ha mancat sobretot la interacció social tant amb iguals com simplement amb altres familiars, això ha afectat en molts infants en el seu desenvolupament perquè han deixat de practicar o de necessitar aquelles interaccions que ens ajuden a desenvolupar aprenentatges que en aquell moment no hi han set.
Per donar resposta a les necessitats de les famílies amb infants de menys de 6 anys, el centre ha decidit crear una nova pàgina web. El portal, obert a la població general, incorpora diferents recursos terapèutics i un apartat per compartir activitats i reflexions. Montse Torres és coordinadora del CDIAP.
Llavors, en aquest apartat hi trobarem també tots els recursos que podem accedir-hi i, en el cas també, un altre apartat, en el cas de que més endavant les famílies detectin alguna dificultat, sí, en funció de la dificultat que detectin, a on poden dirigir-se.
Ara mateix tant les famílies com el temps d'espera han augmentat, per això confien que el portal sigui útil per actuar mentre no puguin accedir al CDIAP.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Sentim Sabadell és el nou partit polític de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell, actualment no adscrita a cap formació i amb la qual es considera oportú, si es considera oportú, es presentarà a les eleccions municipals previstes pel 2023.
Morell ja va avançar que mantindria una iniciativa política amb les persones que li havien donat suport en el moment de la dissolució del grup municipal de Podem a Sabadell. Ella mateixa ha explicat a aquesta emissora per què es va registrar el nou partit amb aquest nom.
Nosaltres vam decidir registrar el nom de Sentim Sabadell perquè el nom doncs, també té molt a veure amb la meva manera de fer política i d'entendre la ciutat. El que nosaltres volem és escoltar el que tinguin a dir les diferents veïns i veïnes de la nostra ciutat i després també té aquest component de sentir la ciutat, de sentir-te la ciutat, d'estimar-te-la, que realment és el que nosaltres volem construir.
No han transcendit de moment els suports que rebria la nova formació. Actualment s'està construint el projecte polític. Ha de tenir un caire municipalista i feminista. Morell preveu que el partit pugui presentar el seu programa en els pròxims mesos.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
El Teatre Principal acull aquesta hora la presentació del número 39 de la revista Raona, una edició que repassa la trajectòria professional i vital de l'historiador local Josep Maria Benaúl. Adrià Regàs, bona tarda.
Bona tarda. El director de l'Arxiu Històric, institució que coedita la revista amb el Museu d'Història i el Museu d'Art, Joan Comas Olives, ha qualificat de llegat descomunal les aportacions de Benaúl a la ciutat.
Yeah. Un homenatge de la pròpia revista perquè ell mateix va contribuir a impulsar-la decisivament a partir de 1987. De manera que era de justícia, diguem-ne, que la mateixa revista s'han fet ressò.
A part del monogràfic sobre l'exdirector de la Fundació Boix i Cardellach, la revista es completarà amb els apartats habituals de recerca, on destaca l'estudi de les últimes hores de vida de l'advocat laboralista Francesc Layret a càrrec de Jordi Serrano.
Com a recerca destacaria l'article d'en Josep Serrano dedicat a la relació entre Francesc Layret i Sabadell. Ell va ser comissari, com sabeu, de l'exposició que li vam dedicar i que encara està itinerant Francesc Layret amb motiu del centenari del seu assassinat. I aquí doncs en Jordi Serrano doncs abunda en la seva recerca i tota una sèrie de qüestions relatives a les darreres hores de Layret.
El número 39 es completarà amb testimonis i l'actualitat vinculada a les institucions que editen la revista.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Ada Colau declararà com a investigada per suposades irregularitats en la concessió de subvencions públiques a diverses entitats. El jutjat d'instrucció número 21 de Barcelona ha admès a tràmit una querella de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica contra l'alcaldessa de Barcelona, tot i que la Fiscalia havia desestimat una petició semblant. La cita és el 4 de març amb els delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionaris sobre la taula. Nou capítol en el cas Valtònic. El Tribunal de Cassació de Bèlgica vol que s'examini Josep Miquel Arenas per insults i injúries comunes. La decisió de l'alt tribunal retreu al Tribunal d'Apel·lació de Gant que rebutgés les euroordres d'Espanya sense analitzar si abans es pot aplicar el Codi Penal General en lloc de la Llei d'Injúries a la Corona, derogada ara a Bèlgica. La vista encara no té nova data. Encara a Europa, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat el recurs dels joves del Sasso per vulneració d'un dret a un judici just. L'alt tribunal no ha fet públic els motius del rebuig, però no condemna l'estat espanyol. I d'altra banda, detingut a Mataró un home per un homicidi a la República Dominicana ara fa 7 anys. La Policia Nacional l'acusa d'assassinar amb un tret al pit un noi de 23 anys i el relaciona amb un segon tiroteig a Madrid el 2013 a la sortida d'una discoteca. I la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya demana un protocol d'actuació dels Mossos en els desnonaments, un pla d'actuació que ha de tenir en compte les persones vulnerables i que reguli la participació de les unitats Arro i Brimo. La proposta l'ha presentat el grup d'En Comú Podem i ha rebut el suport dels partits del govern, Esquerra i Junts, després d'alguns canvis en el text inicial.
Esports.
El centre d'esports té dues opcions sobre la taula ara mateix per combatre el llarg període d'inactivitat en el que es troba. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb l'ajornament dels partits contra el Betis Deportivo i l'Albacete, i si no hi ha cap contratemps més, hauran passat gairebé 3 setmanes entre la victòria davant el Linares i el pròxim compromís de Lliga.
El de l'Alcoyano, programat pel dijous 27. Una alternativa seria precisament avançar aquest enfrontament per reduir parcialment l'aturada. L'altra, jugant amistós divendres al matí. Ho ha explicat el director general del club, Bruno Batlle, al programa Hotel Suite.
Si nosaltres poguéssim moure el partit de l'Alcoyano a dimecres seria molt millor. De fet, és algo amb el que estem treballant, però no està clar que es pugui fer, perquè ja sabeu que els partits estan marcats, hi ha temes televisius, i fins que no confirme si és possible o no, tampoc pots quadrar l'amistós, perquè l'amistós també aniria en funció de si acabes jugant un dia o l'altre, al igual que la planificació i preparació dels propers partits, doncs, en funció de si hi ha algun canvi o no. Així que, bueno, dificulta tot una mica, però treballant molt i tractant de tenir-ho tot l'abans tancat per avançar.
A Batlle se li acumula la feina en diferents fronts. Ell és un dels encarregats als despatxos de treballar en el mercat de fitxatges i, de moment, poques novetats. La prioritat, recordem, és trobar un central esquerrà que supleixi la baixa de César Morgado, qui avui ha estat operat de la seva greu lesió al genoll. Fins ara, l'únic moviment ha estat la baixa del davanter Toni Gavarre.
La sortida que han tingut crec que ha estat una bona feina, o ha estat una molt bona feina, que ha sortit aviat, el qual ens permet saber, doncs, de quins recursos disposem ara mateix, i això ens permet també treballar. Però el que fa les arribades, doncs ara mateix encara no s'han pogut tancar, tot i que estem treballant i esperem que sigui una o més, doncs puguin ser el abans possible.
I a tot això, l'equip de Pedro Munitis s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta a l'espera de com avancen els esdeveniments.
A Primera Catalana, Pablo Becerril ha estat cessat com a tècnic del Sabadell Nord. La nova directiva del conjunt de Can Oriac li va comunicar ahir a la nit la decisió just abans de l'entrenament.
Una destitució que arriba quan la Lliga creua l'equador de la competició i després de 4 derrotes consecutives de l'equip arlequinat, que té un punt de desavantatge respecte a la salvació. El ja exentrenador del Sabadell Nord reconeix que no s'esperava ser cessat.
Em va trucar Pinyol i em va comunicar la decisió. Sí, em va agafar per sorpresa, però bueno, no, tampoc té més. Vull dir, el fet que m'hagi sorprès o no tampoc és rellevant. I ja està, ja li vaig comentar que, bueno, li vaig donar el meu punt de vista i a partir d'aquí, doncs endavant.
L'etapa de Becerril a la banqueta de Can Oriac, per tant, es clou després d'una temporada i mitja al càrrec. El Sabadell Nord tancarà el seu relleu en les pròximes hores, tot i que de moment no hi ha cap nom confirmat oficialment.
Obrim bloc poliesportiu, el 60è cross de Sant Sebastià, que ha estat presentat aquest matí, se celebrarà el pròxim 30 de gener al Parc Catalunya. La prova organitzada per la JAS i el Consell Esportiu finalment es podrà realitzar, després de la suspensió de l'any passat per la pandèmia.
Es preveu que hi hagi entre 300 i 400 inscrits en la vintena de proves que es faran, que hauran de seguir les mesures habituals d'aquests dies, com l'ús de la mascareta fins al tret inicial o les sortides esglaonades. Pep Molins, president de la JAS, recorda que el format de tenir dos circuits permet fer totes les curses de forma individual.
És la manera de que puguem començar a quarts d'11 i acabem a quarts de dues. De l'altra manera, fent 20 carreres, que no les fa ningú, hauríem de començar el que s'hi diu. A les 8 del matí i els que venen de Bamposta, com arriben? Estan a les 5 del matí, quan és un campionat tot això? Doncs no, nosaltres ens hem adaptat, ens hem modernitzat i, per tant, a la canalla, el que guanya... guanya la seva categoria i no té ningú davant més gran que ell o d'una altra categoria.
Les inscripcions es tanquen el dia 25 i també hi haurà una cursa popular per no federats al preu de 5 euros. El cross de Sant Sebastià s'emmarcarà dins dels diferents actes del centenari de la JAS.
En bàsquet, el Sant Nicolau ha recuperat el lideratge del grup 1 de Primera Catalana amb la victòria per 67 a 58 davant del Granollers 2. Els granadons van pel bon camí per lluitar per l'ascens a Copa Catalunya.
La Lliga Pro està molt igualada. 5 equips, entre els quals el col·legial, estan empatats amb 8 triomfs i 4 derrotes. I això cal sumar-hi que la competició no s'acaba amb la fase regular, sinó que els quatre primers de cada grup s'hauran de jugar una dura segona fase. Marc Bruguer, l'entrenador del Sant Nicolau, somia amb l'ascens.
La voluntat, el desig, el treball, hi serà. I llavors, doncs, bueno, una final es pot guanyar o es pot perdre, no? Llavors, la nostra idea, evidentment, és estar entre els quatre primers. Una segona fase amb el segon, tercer i quart de cada un dels grups, doncs farà que també intentem lluitar per estar primers i jugar una final a quatre que, bueno, ja saps, sempre és final de cara o creu.
Pròxima parada, dissabte a les 6, jugant a domicili contra l'antepenúltim classificat, el Sant Josep Obrer.
No deixem el bàsquet perquè a Copa Catalunya el Club Natació Sabadell continua fent-se fort a casa.
Amb el triomf per 97 a 60 sobre el Castellbisbal, els nedadors van obtenir la quarta victòria seguida a les naus, però es mantenen penúltims del seu grup abans de visitar el Vilatorrada. El tècnic Jonathan Ramírez avisa que hauran d'estar impecables en defensa.
Bueno, Vilatorrada es un equipo que está jugando muy bien, es un grupo que lleva bastante tiempo también junto. Y están teniendo muchísimo acierto de cara a canasta, están aportando muchos jugadores, entonces es un rival bastante complicado, sobretot en ataque, para pararlos.
Dissabte a les 8 sonarà el xiulet inicial i abans, a 6:15, ho faran el Montgat Bàsquet Pia del grup 3. Els escolapis, també penúltims, venen de perdre a casa contra el Masnou. Tot i això, Toni Mesa, l'entrenador, demana anar al Maresme amb el mateix esperit competitiu.
Anirem exactament amb el mateix objectiu aquesta setmana, que és plantar cara, que és seguir remant cap endavant com estem fent últimament i anar, bueno, doncs a competir al màxim el partit.
En voleibol, sortides complicades per als dos sèniors del Club Natació Sabadell a Superliga 2.
Especialment per les dones que visiten un Heidelberg Canari que acumula plena de victòries amb 33 punts de 33 possibles. Alberto Avellaneda és el tècnic nedador.
Bueno, pero es que para ganar necesitamos tener confianza. Pasa por ahí porque no somos un equipo que tengamos alguien determinante que le pegue la pelota fuerte, entonces bueno, necesitamos ser un buen equipo, trabajar bien como equipo y a partir de ahí esperar a que los errores del rival nos vayan dando puntos.
I com el femení, el masculí és penúltim a la seva lliga i s'enfrontarà a domicili al quart classificat, el Sant Pere i Sant Pau. Jordi Fernández, l'entrenador del club, reconeix les poques opcions que tindran de donar la sorpresa de la primera volta en què van arribar a forçar el tie-break.
Jo, coneixent l'entrenador, t'asseguro que sortiran a morir. Van venir aquí i no s'esperaven aquest partit, els va sorprendre i no els va costar gestionar-ho. És el que dic, sabent que juguen molt, és difícil creure que no sortiran amb els deures fets.
Dissabte a les 8 arrencarà el xoc i l'endemà diumenge a 12:45 ho farà el del femení.
I la selecció espanyola d'handbol masculí ja coneix rivals i calendari al main round de l'europeu d'Hongria i Eslovàquia.
L'equip de Jordi Rivera amb els sabadellencs Ian Tarrafeta i Aleix Gómez han passat a la segona ronda en plena de victòries i s'hi estrenaran demà a les 6 contra Alemanya. L'endemà el rival serà Rússia, mentre que diumenge el combinat estatal es verà les cares amb Noruega i dimarts tancaran el main round davant Polònia.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 19 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.